Ràdio Estel. Informatius.
És la una, bon dia, us informa Júlia Julbé. El papa Francesc ha nomenat aquest migdia Octavi Vilà, nou bisbe de Girona, en substitució de Francesc Pardó, que va morir el 31 de març del 2022 i havia deixat la seu vacant. Vilà és l'abat de Monestir de Poblet des del 3 de desembre del 2015 i ara haurà de renunciar a aquest càrrec cistercenc per rebre l'ordenació episcopal com a pastor de Girona. El nomenament l'ha comunicat la Conferència Episcopal Espanyola a través de l'Anunciatura Apostòlica. Octavi Vilà serà ordenat bisbe i prendrà possessió de la diòcesi de Girona. Serà el diumenge 21 d'abril. I amb motiu d'aquest nomenament, l'administrador diocesà de Girona, Lluís Sunyer, ha comparegut davant dels mitjans de comunicació fa una estona per confirmar aquesta notícia i durant la seva intervenció ha donat la benvinguda al nou bisbe i ha explicat que Vilà es trobarà amb una diòcesi activa que s'esforça per treballar sinodalment. Més qüestions. Continuem pendents aquesta hora de les carreteres catalanes on els pagesos continuen els talls per reclamar solucions per al sector. Els pagesos de Tarragona, de fet, s'han desplaçat fa una estona amb alguns cotxes i furgonetes per rellevar els companys de Ponent que fa més de 48 hores que tallen l'AP2 a Soses i per continuar aquestes mobilitzacions al Segrià. El sector està a l'espera de saber com evoluciona aquesta trobada.
Molt bona organització, n'hi ha relleus, n'hi ha moltes ganes, serà bé el cap de setmana també. Si aquesta reunió no va a un bon port, continuarem sense cap tipus de problema. O sigui, la qüestió és que no podem permetre aquesta manca de responsabilitat que té l'administració amb nosaltres. Hi ha un conflicte molt gran, n'hi ha un sector que està agonitzant i no estan ni de bon tros a l'alçada de les circumstàncies i de les demandes.
En parla Ramon Roig, un dels pagesos que, com dèiem, s'han desplaçat fins a Ponent, un sector que a aquesta hora, també us explicàvem, que està a l'espera de saber com evoluciona la trobada entre alguns dels representants i el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, una reunió que està seguint en directe des de la seu del departament al centre de Barcelona. En Pau Massí. Pau, bon dia.
Bon dia, sí, una reunió que havia de començar a les 11 i que ha arrencat amb 40 minuts de retard. I a més es preveu que serà llarga, de fet. Des de la cafeteria del departament ens comenten que estaríem preparant el dinar per als participants. A la reunió s'ha convocat els representants de la taula agrària, és a dir, els sindicats Unió de Pagesos i Joves Agricultors i Ramaders i la Federació de Cooperatives, entre d'altres. També hi ha representants de Revolta Pagesa que, entre altres coses, demanen acabar amb la competència deslleial de productes de fora de la Unió Europea, reduir la paperassa que han de fer per a les administracions i revisar els plans del govern per combatre la sequera. La reunió ja fa una hora que està en marxa.
Moltes gràcies, Pau. Connectarem amb tu si hi ha més novetats. I atenció a l'avís que ha fet avui Vladimir Putin. El president rus augmenta les tensions amb l'OTAN i adverteix de les conseqüències d'enviar tropes a Ucraïna. En el seu discurs anual ha advertit que les amenaces d'Occident eleven el risc real d'un conflicte nuclear. Davant del Parlament, el dirigent també ha avisat que qualsevol intent d'atac a Rússia tindrà conseqüències pitjors que la Segona Guerra Mundial i ha assegurat que Moscou disposa d'armes capaces d'atacar objectius en territori europeu i també territori nord-americà. I encara sobre la guerra, però en aquest cas a la Franja de Gaza, 70 palestins han mort en un nou atac d'Israel contra un grup de persones que esperaven aquest dijous rebre aliments. Des que es va intensificar el conflicte entre Hamas i Israel a la Franja de Gaza, el Ministeri de Salut ha comptabilitzat 30.000 morts. En un comunicat també apunten que els atacs d'Israel han causat ja més de 70.000 ferits. En punt, la 1:04, fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva d'aquest dijous amb Pol Corredoira.
I amb una informació que avancen els companys de Relevo, el Barça demanarà a la Lliga disputar el màxim nombre de partits fora de casa fins al mes de desembre. El club vol aprofitar al màxim el nou Camp Nou, que està previst que acabi la primera fase de les obres de remodelació a finals de novembre. Obrirà les seves portes amb uns 60.000 espectadors dels 105.000 que s'espera que pugui albergar quan estigui plenament acabat l'estiu de 2026. El Barça xifra en 78 milions d'euros l'espera pel trasllat a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Es preveu que la petició pugui prosperar després que la Lliga hagi acceptat peticions similars del Madrid, l'Atlètic de Madrid o l'Atlètic Club de Bilbao per diferents activitats als seus estadis. I parlem d'handbol perquè el Barça visita avui la pista del Magdeburg en un partidàs entre primer i segon classificats del grup B de la Champions. Els blaugranes ja estan classificats pels quarts de final, però volen fer-ho com a primers de grup i en tindran prou amb un empat per aconseguir-ho. Parla Blas Jan, conscient del rival al que s'enfronten.
Magdeburgo, que todo el mundo sabe que ya hemos sufrido y perdido muchos partidos contra ellos, por eso para nosotros es este partido importante. Queremos ganar este partido y estar primeros en el grupo.
El partit serà avui a 8:45 de la nit.
Gràcies, Pol. Més informació d'aquí una hora serà a les 2 del migdia, a l'Estel Migdia amb Xavi Toscano. Sempre també poden seguir connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel. Fins les 2 els deixem amb Joan Trias i tot l'equip de la caravana.
Ràdio Estel. La diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias. Òpera rock, amb la divulgadora musical i directora d'escena Maria Voronkova.
Gairebé 7 minuts que passa de la una del migdia i com cantava Aute, passava por aquí, passava por aquí. Voronkova, què tal? Bon dia.
Molt bé, doncs passava por aquí.
Veus?
Molt bé, amb ganes, com
sí,
sempre.
Sí.
Què tal tu?
Bé, bueno, un dia trafegat, diguem-ne. Bueno. Un dia d'aquells xulos de ràdio.
Ah, sí? Doncs pues mira, sí, aleshores tots som feliços.
Veus que bé.
Perfecte.
I mengem perdissos. Escolta'm, de què parlem avui?
Doncs mira, doncs, te'n recordes que la setmana passada vam estar parlant de John Williams?
Sí, home, el gran John Williams.
Exacte, i vam obrir un meló que sí, plagi punt no, sí. Te'n recordes de tot això? I havent determinat una mica que almenys per nosaltres no, ni de broma, no hi ha plagi, jo us vull parlar avui d'un record que em va desbloquejar tot aquest tema.
Ah, val.
Sí, és que van així, és literal això que explico. Perquè entre les mostres dels possibles plagiats, o com nosaltres li diríem, homenejats per William,
sí,
teníem a Antonín Dvořák.
Uh-huh.
Vale? I escoltar-lo...
Com es diu això?
Dvořák. Sí.
És que jo he sortit abans.
Sí, lo sé.
Perquè jo li...
Dvořák, Dvořák, li diuen de tot.
Tota la vida li he dit Dvořák.
Sí, ho sé, però el checo me queda más cerca a mi que a ti, por lo de la rusida.
Per això, no dic. Sí. Correctament es diu...
Dvořák.
Vale, uau.
Que dius on està la jota, nadie lo sabe.
És igual, però...
No sabe nadie. Si deixa... Com escriu aquesta... No entiendo.
Jo ho intentaré, però...
Tu continuaràs dient Dvořák i no passa nada.
Val, gràcies per entendre'm.
Jo t'estimo igual. I Dvořák no li importa, ja és mort. Ja, mentre tu escoltis la seva música, com si li deus de bon pipi, no importes. Da igual. Perdó.
El José em diu l'Antonio.
L'Antonio està perfecte.
Ai, va. Matitzades aquestes qüestions nominals.
Sí, bueno, va. Què va passar? Doncs que escoltar aquests exemples em va obrir com la capsa de Pandora dels sentiments i em va passar que porto, literal, una setmana tararejant una ària d'una òpera seva que és Rusalka.
Ens tornarà a passar el de sempre?
Que és?
Que és que ens posaràs una ària i direm... Dvořák no me suena, però sabrem qui és.
Jo espero que sí. Potser no a través d'aquesta àrea, és cert, però estic bastant segura que em direu no sé quin és, i jo et diré sí, sabes. Que jo crec que sí. Però què passa? Que, com ara ho deies tu, no? Com tant el compositor com l'òpera que menciono són relativament desconeguts, sobretot pels més nyubis, doncs he decidit que us havia de presentar aquest home. Per què? Perquè a mi, a nivell personal ja... em flipa, però és que em flipa la seva obra, em flipa la seva biografia, i és que és una passada, i a més aquesta òpera que et menciono, aquesta Rusalka,
sí.
Et diré, Joan, una cosa.
Vinga.
És la millor versió ever de La Sirenita.
Com?
Sí, és la Sirenita.
Sí?
La Sirenita. Sí, és la Sirenita. es la Sirenita, pero en versión un poquito más adulta, y con ninfas y con cosas, y muerte, mucha muerte, és bastant guai. Així que un dia parlarem en profunditat sobre aquesta òpera, però abans que res, vull que escolteu el que porto en el meu... Si em persegueix, vale? Aquesta música, vaig a pixar i estic tararejant això. Per favor, posem-la.
Preciós, això, eh?
Jo no puedo, no puedo.
És preciós.
No puedo, em fa emocionar sempre. És que no se puede con esta área, és muy bonita. No. A més, em recorda també a Samuel Robert de Raimo. És que...
Sí, és veritat.
És que Dvorak, vosaltres...
Ja, perdona, eh? Sí, no,
ara,
però...
Ara arriba. Sí. No, perdó.
No, però l'inici sí que és veritat.
És que sí.
Sí, s'assemblava molt.
No us imagineu el referent que acaba sent Dvorak. Sí.
Oh, where the rainbow.
Sí.
Uau.
I és que és molt referencial Dvorak per tots els compositors que ens ressonen molt fora el cap. Bueno, lo de John Williams no era casualitat, saps què et vull dir? Així que, bueno, això que ja us deia és de l'òpera Rusalka. I de veritat, és una òpera poc coneguda, però aquesta ària que estem escoltant sí que forma part del repertori líric i està molt present. I bueno, ara que estem tan a tope con el live action de la Sirenita, por favor, ir a YouTube i ver Rusalka perquè us encantarà. O sigui, és que poso-la amb el foc. És un conte ple de fantasia amb una música brutal, amb un final d'aquells de me corto las venas. Okay. Però, aviam, avui no us vinc a parlar d'aquest drama, d'aquesta perleta operística, sinó del seu compositor, Antonín Dvorak. Bueno, qui és aquest senyor d'aquest nom tan ben pronunciable i encara més intuïtiu d'escriure? Perquè, aviam, s'escriu D-V-O-R-A-K. No sé d'on surt Dvorak i és normal que tu li diguis Dvorak. O sigui, és... No. Senyores checos, facilitant-nos la lectura de vuestras cosicas. Bueno, qüestió. Com ja ho he intuït, aquest senyor prové de República Txeca i neix un 8 de setembre de 1814 en el que era en el seu moment l'antiga Bohèmia que pertanyia a l'imperi austríac. Antonio, provenia d'una família super, super humil. El pare era principalment, i ja veureu després per què dic lo de principalment, carnisser. Així que no estem davant del típic nen que quan mostra el seu talent es posa, doncs, això, no? Estudiar amb els millors professors i comença a fer concerts i gires abans de que li surtin els primers pèls del bigoti. No, res de tot això. La qüestió és que Antonín s'ho va haver de currar molt i molt fort. I, de fet, no es va guanyar la vida, ni va ser ni mínimament reconegut com a compositor fins als 32 anys. Vull dir que va estar allà picant pedra fuerte. Així que, per mi, aquí ja tenim com un primer element perquè em caigui molt, molt bé, aquest senyor. Clar, perquè era un paio que sí, és un geni, però ho és perquè s'ho curra fort i té una vocació tremenda i està allà picant pedra a tope i no és per la gràcia divina d'un pare sobreexplotador o un entorn privilegiat o unes musses que venen a visitar-lo per ciència infusa. No, res de tot això. A ell li agrada una cosa, curra tota la vida per aconseguir-la i jo estic a topíssim amb aquest senyor.
Ara.
Així que Dvorak, com és d'esperar amb això que us estic explicant, doncs va aprendre l'ofici de carnisser del seu pare, doncs, per continuar una mica amb la tradició familiar. Però què passa? Doncs que allò de fer costelles i mitjanes de vedella se li feia molta bola. Per què? Perquè des de superpetitet ja li encantava la música. I, per sort, i això és una sort, no es va rendir amb el seu somni. I, de fet, aquí una altra cosa maca de la seva biografia que m'agrada molt és que el seu pare a part de ser carnisser, també era músic.
Ep.
Concretament, professió curiosa, intèrpret professional de cítara. Sí. Així que aquest carnisser citarista va recolzar el seu nen tant com
Boníssim,
va poder.
Això, eh? I sí. Tu què eres, carnicero citarista?
Sí, todo bien, todo bien. Així que ja als 6 anys comença l'Antonín comença a estudiar orgue i violí, i ja de més grandet hi suma la viola i el piano, però el que sobretot li flipa full és la composició.
Val.
Però què passa? Que la seva vida és bastant precària i, lamentablement, no té ni els calés ni la possibilitat d'estudiar com a ell li hagués agradat en aquest terreny. Però bé. Mm-hmm. De més gran ja entra al conservatori i rep classes de teoria musical i també d'alemany. Per què? Doncs perquè aquelles dates l'alemany era la llengua de l'òpera perquè estava Wagner allà petant-la molt fort.
Pululando, com...
Sí, en plan, con el checo no vas a llevar a ningú
clar,
lado.
Clar,
mentida
clar.
Cochina, perquè això que estem sentint de Russell, que és en
txec. És txec, eh?
Sí, senyor, sí, senyor. Però bueno, allà, con el alemán, som-hi. Vinga. Així que gràcies a l'esforç, al talent, ja de ben petitet comencen a sortir les primeres oportunitats laborals i comença a tocar a la banda musical del seu poble i també a l'església.
Ai, que cuqui.
Sí, molt cuqui. Molt,
sí, no?
Molt. És que lo amo, Antonín. Bro, soy tu amiga íntima, ¿vale? O sea, te adoro. Qüestió, t'has d'imaginar que ell creix doncs, combinant l'escola amb l'ofici de carnisser, la passió per la música, amb els bolos amb la banda, amb els concerts a l'església, amb la qual cosa el pobre nen, doncs, molt d'espai per ser aquest nen, doncs, no tenia, un pobre noi. No podia fer el dropo, no podia anar a jugar, perquè estava full time fent coses. I sí, ja us ho dic ara, això li passa factura ja a la vida adulta, perquè, òbviament, se li acaba forjant un caràcter profundament autoexigent,
sí,
molt bèstia, sí. I perfeccionista fins a més no poder, i també tenien en compte tot això, un senyor bastant solidari que tendia una miqueta doncs, a l'aïllament i a aquesta
cosa. Pot ser que aquest... jo no ho sabia, això, però pot ser que el seu perfeccionisme marqui la seva música?
Tot, completament. Ho té tot a veure.
Sí, eh?
Jo crec que aquest desenvolupament seu personal, on realment es dedica a currar tot el dia i a fer tot el que pot fer, hòstia, fa unes... És que fa unes peces que són unes filigranes. És que lloro todo el rato.
Clar.
Sí, quan em vol fer riure, ric. Quan em vol fer plorar, ploro. Quan vol que em diverteixi, em diverteixo. No, és Dvořák. Dvořák és lo més.
Perdona, eh? Pot ser que estigui escoltant... Ara tornaré a fer allò de molestar el José i tornar enrere un cop al dia. Però pot ser que estigui escoltant un cert matís de la famosa...
Boccherini?
Banda presidencial dels Estats Units.
Correcte. Molt bé.
Sí o no?
És que...
Podem tornar a escoltar això?
És que ho és. Uau, Joan, molt bé. Com ho saps? Quina fantasia!
Acabo de veure passar Biden per davant, saps el que et vull dir?
És que ell va viure molts anys als Estats Units.
Tenia ni idea.
És que és ell!
Et juro que la biografia de Dvořák no me la sé.
Molt bé. Bueno, doncs aquí estic jo per explicar-te-la.
Aquí estàs tu perquè vaig aprenent i això es va notant.
I no t'estic dient que aquest senyor és lo más, está en todo el mundo su música. I tu ets, no me suena nada, que si te suena te digo.
Doncs ja està.
Ara. Vinga, va, continuem una miqueta amb la vida d'aquest senyor, perquè als 16 anys, i després ja ho hem dit, però ho aniré dient perquè ens quedi molt clar. Després de currar-s'ho molt fort, perquè no para de currar, doncs els seus propis professors aconsegueixen convèncer el seu pare que aquest nen, bueno, aquest ja adolescent, s'ha de dedicar professionalment a la música, perquè promet i promet molt fort. I per què l'han de convèncer? Doncs no perquè el pare no hi cregués en el talent del nen, que no és això, sinó perquè què passava? Que ell mateix, el seu pare, ja va viure en primera persona la precarietat de dedicar-se a l'art, saps? Perquè ell ja va viure la necessitat de ser pluriempleat més enllà del talent i la passió. Perquè, clar, aquest pobre home, a part de ser carnisser, a part de tocar la cítara, també tenia un petit hostal per poder treure els calés que necessitava la família per tirar endavant.
Clar.
O sigui, molt bèstia.
Sí.
Tres professions i encara i així arribava amb dificultats. Així que, vaja, després de que ell superés aquesta cosa de no vull la precarietat pel meu fill, perquè, a més a més, li hem de sumar que en aquell moment en República Txeca estava molt empobrida a nivell d'estil de vida, a nivell de cosa, de nivell adquisitiu. Vull dir, fora de les grans sales de ball de Praga, República Txeca, decien que era la gent que portava palla a les sabates. Imagina't, de lo pobres que eren per escalfar-se els peus, que allà es posen a 37.
Mira, deixa'm dir una cosa que em ve molt de gust dir-la.
Sí, sí.
Totalment random, totalment gratuïta. Però a mi que m'agrada molt viatjar, sempre, a República Txeca no hi he estat, encara, i dic encara perquè estic segur que hi aniré. Però sí que he vist moltes fotografies, tinc molts amics que hi han estat, i tots coincidim en que és un d'aquells destins que mai pensem d'anar-hi a visitar-la, i és preciosa.
Una passada. No, Praga és per plorar tot el rato.
No, però no només.
És una passada, és una passada. I tot el que és República Txeca, que jo més he tingut la sort de treballar-hi, tu de cop i volta te n'hi vas com a la població més deixada de la mà de Déu, i tenen un teatrazo d'òpera que un dijous a les 6 de la tarda se pone hasta los topes.
Veus?
I és uau! Quina passada, quina passada. Però vaja, que en aquests moments no estem parlant d'aquesta República Txeca, sinó que parlem
de l'empobrida.
De Praga i rodalies que lleven això, palla a les sabates per escalfar-se els peus.
Vale.
Va, seguim, perquè tenim el pare de l'Antonín ja convençut.
Sí.
Així que Dvořák es trasllada a Praga i allà vinga a estudiar com un boig. Continuant amb el violí, l'orgue, el piano i la teoria musical, i a més li suma el cant i la composició i seguir picant pedra amb l'alemany. I dic picant pedra amb l'alemany perquè, igual que jo, aquest home l'alemany li va costar... Jo l'alemany no hi ha manera, vale? Jo me'n vaig allà i jo...
Fàcil no és.
No, home, no, escolta'm, tu te'n vas a Itàlia i en una setmana t'entens i t'entens.
Sí.
Te'n vas a Londres una setmana, t'entens i t'entens. Te'n vas a França, tu te'n vas a Alemanya... Mira, jo només he sapigut dir pagar amb targeta.
Ah, mira.
És l'únic...
M'has dit pagar amb targeta.
Betzhalle mit Karte. I mal dit, ho he dit. He dit pagar targeta, jo.
Jo només sé dir dues coses, però no puc dir cap de les dues.
No, deixem-ho, Joan, que ja et veig venir.
No,
per favor, comporta't, estem en horari infantil.
M'ho ha ensenyat el meu avi.
Ara ho vull saber.
No, m'ensenyava paraulotes. Mira, puc dir una sí que és molt fineta. Només sé dir xaisa.
Ah, bueno, cerdo, està bé.
Merda.
Ah, sí?
Xaisa és merda.
I com és porc?
No me'n recordo.
Veus? És que
la
no
segona
pot.
Sí que no la puc dir.
No es pot, l'alemany és molt difícil, és contraintuitiu. Perdoneu-me, no tinc raó. És que jo pensava que... Tengo la raíz latina, tengo la raíz eslava, aprenderé este idioma... No, entiendo nada.
Claro.
Bueno, a Dvořák li passava igual, així que... molt fan de Dvořák. Vinga, va, continuem, perquè mentre estudiava, per suposat, el pobre home doncs, anava agafant totes les feines que podia com a músic. Que si bandes, que si orquestres on fes falta, i a més de tot això, doncs vinga a fer proves, tant com a organista com a pianista, a tot arreu on sorgís l'oportunitat. Però què passa? Que ja us dic jo que aquest pobre home no tenia forma d'arribar allà on volia. Perquè mira que feia proves, mira que feia audicions, però no hi havia manera, no el feien fixa enlloc i no aconseguia l'estabilitat que el pobre tant desitjava. Així que què passa? Per què l'estimo jo tant, a Dvořák? Doncs perquè després de biografies com, jo què sé, Mozart o Paganini, a mi em resulta com gratificant i proper sentir els passos de Dvořák. Per què?
Fixa't.
Perquè són com les d'un millennial.
Clar.
Joan, pensa un moment.
És així.
Pensa un moment quan érem joves, no? Quan teníem la seva edat. Aquell puzzle que fèiem de combinar estudis amb feines de merda via ETT, perquè això passava. Fort. Clar.
Sí.
I anàvem... I a més anàvem tot el dia amunt i avall, i encara així, recordem, no hi havia prou. Perquè aquell moment de pidular 50 euros als papes perquè t'havien de tallar l'aigua, no em diguis que no t'ha passat.
Clar. Sí.
Mama, me corten l'aigua. Socorro. I què passa? Que Dvořák és exactament igual.
Ai.
Fins i tot a nivell de pidular.
Criatura.
Li pidulava el seu tiet, que li feia un copet de mà, perquè per més que aquest nano es passava tot el dia corrent, estudiant, fent proves, audicions... És que encara i així el pobre no arribava enlloc, és que se'm trenca el cor. Dvořák, estamos contigo, tío.
És així.
Contigo.
Per cert, Schwein, jo diré bé.
Ah, Schwein és porc.
Schwein és porc.
Clar. És que l'alemany és molt confús. L'alemany és molt confús.
Preciosa aquesta, eh?
És una meravella.
Sí.
És una meravella. És que lo amo. Lo amo, lo lo amo és fuerte, així. La seva obra és lo más, la seva vida és lo más. O sea, és mi bestie, otro más.
Mi bestie.
Sí, li haré una pulsera de la besta. Vale, perdó.
Vinga, va.
Que em perdo. Vinga, va, continuem, perquè després de graduar-se, a la fi sonen campanes i aquest bon home aconsegueix una feina fixa. I és a l'orquestra de Karel Komzak. Però no nos vengamos arriba, perquè el que fan és actuar en balls i restaurants. Vaja. Era una orquesta de bolos. De bolo, boda, bautizos i comuniones de antaño.
Sí.
Però aquí sí és cert que, bueno, va tenir una bafarada de sort, perquè, tot i sent aquesta orquestrilla de bolos, tenien un nivell super alt. I a poc a poc es van anar guanyant una molt bona reputació gràcies al boca a orella, i això va fer que aquesta orquestra aconseguís un contracte per tocar al Teatre Provisional de Bohèmia, que era un dels teatres més importants. I dius tu, ara sí, però que guai, feina fixa, l'home content. Pues no, Joan, no. Per què? Perquè un cop més, mazazo de la precarietat de la cultura. Que sí, ja ho dic ara, ¿vale? Senyores i senyors, és igual de precari avui que fa 100 anys que fa 200. Per què ho dic, això? Doncs perquè amb el sou que treia Dvořák d'aquesta orquestra, atenció, no podia ni pagar-se les entrades del teatre en el que treballava.
Uau.
Trist.
Uau.
I cert, o sigui, és que és molt fort. I a més és que em sembla profundament actual, la veritat. Perquè, mira, desenganyem-nos, ¿vale? Ara estic jo aquí parlant, con el corazón en la mano. Jo em dedico a l'art i ni xampan, ni flores en el camerino, ni res de res, ni sou fixa, ni la vida de l'artista és miserable, senyores i senyors. Som una colla d'autònoms amb quotes mensuals absolutament desorbitades que, a l'igual que Dvořák, ni tan sols podem reinvertir els nostres sous en cultura. Perquè no arriben. Joan, és que ni jo mateixa, jo, Maria, la que se dedica a l'òpera, jo és que no em podria pagar les entrades al Liceu si no fos perquè me'n vaig a prendre pel cul al quart pis i, a més, amb un descompte d'un compi del cor. És fortíssim.
Maria, em deixes dir dues coses?
I tant.
Mira, la primera, tenim una notícia d'última hora, i és que el Suprem acaba de dir que investiga Carles Puigdemont i Rubén Wagensberg per terrorisme en la causa de Tsunami Democràtic. Això, la primera. I la segona, us dèiem durant tot el matí, de fet us ho asseguràvem, així que us demano disculpes a tots els oients, que tindríem amb nosaltres el pare abat del monestir de Poblet, Octavi Vilà, per aquest nomenament com a nou bisbe de Girona. Doncs bé, això no serà factible, almenys en el nostre programa, ho anirem intentant durant tot el dia a Ràdio Estel, entre avui i demà, però no podem tenir l'entrevista per una qüestió que entendreu molt fàcilment. Ara mateix el pare abat del monestir de Poblet està reunit amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i per tant no ens pot atendre la trucada, evidentíssimament, un dia complicat per ell, en el que deu tenir moltes visites, moltíssimes coses amb moltíssimes persones amb les que parla sobre la qüestió. Per tant, ho farem quan sigui possible, tranquils, que des de Ràdio Estel parlarem properament, quan sigui possible, amb el pare abat de Poblet, però sí que volia demanar disculpes com a responsable d'aquest programa, doncs pel fet d'assegurar-ho. Sí que el tindrem, per tant, properament, si seguiu Ràdio Estel, podrem parlar amb ell. Ara sí, Maria, apuntades aquestes dues informacions, seguim amb tota la qüestió de Dvořák.
Sí, molt bé. Sort que m'ha esperat, perquè ja estava aquí enarbolant la bandera de l'art és misèria! Sí, m'ha vingut com molt bé aquest parón, perquè m'estava jo aquí viniendo arriba. Va, continuem. Ens havíem quedat amb Dvořák, que amb la seva feina estable en una orquestra, però que, atenció, havia de compartir pis amb 5 persones. I no tenia 18... ni 20, ni 25. A la trentena, amb una feina estable, aquest pobre home havia de compartir pis amb 5 persones més. Així que, bueno, en definitiva, viva l'arte, eh? Qüestió. Amb tota aquesta circumstància, Antonín, per tal d'arribar a final de mes amb una miqueta més com de dignitat, decideix combinar aquesta feina al teatre amb classes de piano, o sigui, a fer ell de profe. I fixa't tu que, tot i que per ell d'entrada no era com la vocació principal, va descobrir una nova via de desenvolupament professional que li va donar al llarg de la seva carrera moltes alegries i que a més va saber gaudir molt i que a més portaria una de les coses que a mi me gusta, ja lo sabes tu, sí? Que és l'amor.
Ai. Escolta, quines àries escriu aquest senyor.
És tan bonic.
És preciós.
És tan bonic. Així que sí, anem a parlar d'amor. I sí, anem a parlar d'un alumne, però... Stop, eh? Cabezas sucias, parem-nos aquí, perquè no us poseu a qüestionar abans d'hora. ¿Vale? Perquè sí, parlem d'un professor enamorat d'un alumne, però no. No és tot turbi i qüestionable, eh? Clar. Que hi ha una història aquí al darrere que entendreu de seguida. Resulta que una compi seva del Teatre Provisional, veient doncs ja el talentazo que tenia Dvořák, decideix apuntar-se a les seves classes. I aquesta companya i aquesta nova alumna és Josefina Tsermákova. ¿Vale? Què passa? Que tots dos comencen a compartir doncs, l'aprenentatge, l'estudi, la fascinació per créixer, desenvolupar-se en el món de la música, la creació... I què passa quan succeeixen aquestes coses? Doncs mira, igual que dèiem la setmana passada que va passar amb John Williams i Spielberg, que tenien una connexió envejable, que venia d'on? Doncs d'una vocació i un sentiment... És molt difícil d'explicar, perquè, perquè és una cosa molt personal, el tema de l'art. I igual que Mancini i Edwards, o que Puccini amb el trio Calavera, amb Billy Kay Giacosa, i ja per anar al terreny més personal, perquè me voy a mojar, perquè por qué no? Igual que els meus propis pares, que van a partir el tema, igual que fins i tot jo mateixa, que sí, en alguna ocasió m'ha passat, m'he dejado llevar ahí por esa pasión.
No, recordem, Maria, que tu volies ser un cor sencer, eh?
Sí.
Això t'ho recordaré.
Gràcies, ben vist.
Jo crec que fins a final de temporada.
Sí, gràcies per... sí, és una sort. La teva memòria és una bendició. Fantàstic. Bueno, va, què passa? Que Antonín s'enamora i súbeme la música antes de que me dejen más el ridículo, por favor. Tan bonito el amor.
Sempre.
És muy bonito, s'enamoren un montón.
No, ja, no, quan et poses així, Maria, et conec, eh?
Bueno, espérate.
M'ho estic veient a venir.
Ja ho sé, però no me hagas spoiler.
No, por favor. Però és que ja...
I a més estic aquí jo, supercuque, i tu aquí fent spoiler de la desgràcia.
Tu t'hi fixa que les últimes vegades que em dius ai, que bonito, ja et canvio la cara i dic ai...
És que me gusta l'amor, però no me trata muy bien, el muy cabrón, ¿sabes? Així que, sí, ella està allà a tope, li composa un cicle de cançons anomenat Els Xiprers, perquè està allà...
Que maco.
Full in love, i tot sembla molt romàntic i absolutament predestinat, però, no...
No,
es que Dvořák es mi compañero de vida. Está ahí la magia profesional, estamos súper en la... No está correspondido.
No.
No, tío, ella no la estima. Se me parte. No, muy mal. Por favor, no, por favor, ponme otra música. No quiero oír más amor ya.
Maria.
Digue'm. Parem aquí, perquè estic disgustada.
Estàs disgustada?
Estic molt disgustada.
Sí, no, t'estic veient.
Estic disgustada, això no pot ser.
Ves a recompondre't una setmana.
Sí, la necessito.
Torna.
Anirem Dvořák i jo a plorar al Risco i tornaré amb...
Torna amb bones notícies, sisplau.
No prometo nada, però l'intentaré.
Sobre Dvořák.
Mira, ja Dvořák. Ok, setmana vinent, parte 2 de Dvořák.
Maria Bonocova, gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies a tu, fins la setmana vinent.
Ràdio Estel.
Torna la Magic Line del Sant Joan de Déu. Feu un equip d'entre 4 i 20 persones. Marqueu-vos un repte econòmic solidari i trieu el vostre recorregut. El 17 de març caminarem per qui més ho necessita. Inscriu-te a magiclinesjd.org. Som el que compartim.
De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias. La girocleta, amb Olma Giró.
6 minuts que passen de 2:15 del migdia. Giró, bona tarda.
Molt bona tarda.
Escolta'm, avui no hi ha hagut avançament.
No.
Per tant, jo avui no tinc ni idea de què ens portes.
Doncs prepara't, perquè
sí?
Aquí, en aquest estudi de la caravana, ara arribarà festa grossa.
Sí?
Sí, sí,
ah, mira,
sí.
Ja ens cal.
N'hem preparat una de grossa, perquè avui, 29 de febrer, és un dia molt especial per a 32.000 persones a Espanya.
32.000 persones a Espanya?
Sí, i us preguntareu... Ah. Per què?
Sí.
Doncs perquè després de 3 anys sense fer-ho, les persones bisextes poden celebrar per fi avui...
Les persones què?
Bisextes, les que han nascut un 29 de febrer. Per
tenen
tant,
nom, eh?
Sí, tenen nom i serien les persones que han nascut en un any de traspàs.
Uau!
D'acord? Doncs per fi avui poden celebrar el seu aniversari el dia que toca. 4 anys sin mirarte.
Meses y me olvidaste y ni siquiera me pensaste un 29 de febrero. Anda diciendo por la calle.
M'encanta aquest
tema.
És
que ni siquiera me pensaste un 29 de febrero. No sé tu, però a mi, jo des que sóc petita, m'ha cridat molt atenció això que hi hagin persones que, entre cometes, celebren el seu aniversari sí. només durant 4 anys.
No, no seràs tu, del 29?
No, 4 de novembre. No, sóc jo. Llavors, a mi em venen al cap mil preguntes de... Quin, o sigui, els anys que no us toca, quin dia us celebreu? El 28 de febrer o l'1 de març?
Clar, per exemple.
Resteu anys, sempre dieu que tenim sempre com menys anys.
Ui,
què feu?
Hi ha gent que en tindria 90 que igual diu que té 25.
Clar, i amb això fan la brometa. Així que he pensat, Joan, dic, com que em deixes tirar, dic, saps què? Fem festa avui grossa a la caravana.
Sí.
I, si us plau, ara sí que sí, que entrin en aquest estudi
Ai.
Dues persones que avui, 29 de febrer, fan anys. Que tenim ara mateix Andreu Galofré i Tibó Artur. Moltes felicitats.
Moltes felicitats.
Farem una cosa. Fem-ho bé, mira.
Fem-ho bé.
Des de la caravana us hem preparat.
Què és això?
Us hem preparat, com que això és ràdio.
Ai, m'encanta.
Coronetes, perquè
no
ja...
No m'ho puc creure.
Home, tí, Joan, passa'ls-hi una.
No m'ho puc creure.
Ja que heu vingut el dia de vostre aniversari aquí a la ràdio...
Som
també us hem
precioses,
portat aquesta cosa que no sé com es diu. Com es diu això, Joan?
Una, ja t'ho diré demà.
Serpentines d'aquelles de carnaval, no?
Serpentina no és. Serpentina no és.
Això està guapo, vale. Això està...
Ben guapos, ara mateix, que tenim...
Mare de Déu!
Andreu Galofré i Tibó Artur.
La que us han liat. Però heu, sabeu on veniu?
No.
No, eh?
He de dir...
No sabia això.
Això és una mica una emboscada, que en diríem, perquè jo vaig penjar un anunci Instagram dient hola, que coneixeu algú que sigui del 29 de febrer?
Clar.
I m'han anat responent persones, llavors a l'Andreu sí que l'havia vist alguna vegada, en Tibó ens hem conegut avui,
sí.
Ells dos també s'han conegut avui per primera vegada i els uneix una cosa molt bonica, que és fer anys un dia molt especial. Així que, nois, ja que heu vingut el dia del vostre aniversari, els he preparat un petit qüestionari. Ui. Esteu preparats?
Bueno, sí, hem d'estar-ho, no?
Això un concurs, això, un concurs.
Vale.
Comencem per la pregunta estrella.
Ahà.
Quants anys feu?
28.
Ha dit 7?
Ha dit 7.
Ha dit 7.
Ha dit 7. Senyor, que em fas 28, no ens enganyis, eh, Tibó?
No, clar, però tècnicament, com és cada 4 anys...
O sigui, bona, tu aquesta. Quan la gent et pregunta quants anys fas, dius 7, avui.
No, no, bueno, depèn de la persona, depèn del que vulgui.
Avui podem dir-ho, avui podem dir-ho.
Sí, sí, sí.
O sigui, avui 7 i...
7, 7.
Ah,
7,
oh, sou del mateix any?
Sí.
96, no?
Del 96,
oh,
sí.
No.
Mare de Déu,
sí
no, això, no, això no, no podies haver portat vist. Gent,
no, no,
saps?
No,
no, no.
No, 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 sempre...
no, no, no estava pactat. Vinga, next question, següent pregunta.
Va.
Aquest any el podeu celebrar el dia 29, el vostre aniversari, és a dir, avui, però els altres anys, quan el celebreu? 28 de març o 1 de febrer?
Quan
ai, perdona, m'he liat. 28 de febrer.
No, 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 ui.
Jo quan puc. Ah. Quan cau més a prop del cap de setmana.
Ah, ara.
Perquè és molt debat entre la gent que no és del 29, perquè diu, clar, el 28 encara no havies nascut, però és febrer. I l'1 de març sí que havies nascut, però ja és el mes de març. Mm. Per tant, o sigui, has de decidir entre dos mons molt separats. Clar. Quan es pot.
Quan es pot. Sí. I tu, Tibó?
A mi m'agrada més el febrer, però em dono com 10 dies de celebració.
Oh! Epa!
Un aniversari, que dirien.
Exacte, llavors.
Sí, sí, sí.
Sí, sí.
Molt bé. L'altra pregunta és, com vau viure això de ser del 29 de febrer i no tenir dia al calendari, entre cometes, quan éreu petits? Perquè no sé vosaltres, jo a la classe me'n recordo que teníem un llistat dels aniversaris de les persones i és que ens els sabíem tots. Però clar, vosaltres, com ho vau viure, això?
Prou bé.
Molt bé.
Sí. No sé. Tothom deia, ah, que especial.
Sí, ets especial. Tothom et diu això.
Sí?
Sí, en plan.
Sou especial, és un realment sí.
Però és com una especialitat que tampoc t'has buscat. És com si toqués la loteria, però només per haver nascut un dia diferent.
I no tens diners. De...
Sí, clar.
Ara descobrireu, que anirem a les curiositats, que a Irlanda, només per haver nascut el 29 de febrer, donen 100 euros.
Com?
És a dir, us ho prometo, tu neixes, i si neixes un 29 de febrer, doncs et donen 100 euros.
De moment, però, tenim més preguntes, eh?
Tenim més preguntes.
Vale,
si poguéssiu, ja sabem que no es pot, si poguéssiu, haguéssiu preferit néixer un altre dia?
No.
Molt bé, així m'agrada.
Ara.
Sabeu preguntes, coneixeu algú més que sigui del 29 de febrer?
Jo només a ell, avui.
Ah.
Jo l'he conegut amb ell i conec una noia de Torrella de Montgrí.
Ai,
que li envio moltes felicitats.
Hem unit vides avui, sí. Del 29 de febrer.
Total.
Una altra pregunta que em genera molta curiositat. En els formularis o registres que feu per internet, per exemple, us accepta la data?
No sempre.
Oh,
ah, no?
No sempre?
Jo sempre m'he fixat.
Boníssim.
Per mi sí.
Sí, eh? Però potser ara ja ho han actualitzat tot, però fa uns anys havia de posar 28 o sí.
Ah, sí?
Uau.
Uau.
Però bueno,
el vostre DNI, però, què posa?
29. 29.
29,
ah, molt bé, molt bé. Així m'agrada. I per acabar així...
Bueno, aquest... Només faltaria.
Clar, clar, clar.
Passa cada 4 anys, però existeix.
I per acabar això és una mica per posar-nos més... Per fer-ho més informal. Va. Això de ser del 29 de febrer us ha servit alguna vegada per lligar? Sigueu sincers, eh?
Home, no sé.
Bueno, una mica, sempre pots... Hi ha tema de conversa o... Sempre pots treure coses d'allà.
Jo crec que si la persona dubta, igual juga a favor teu, eh?
Sempre. Sí, és una curiositat. Si més no, per trencar el gel va bé. Ara hem fet un petit qüestionari, cumpleanyeros, que diria Pompeu Fabra.
Em deixes fer-los una pregunta? Quantes vegades el dia del vostre no aniversari us han fet la brometa de... Ah, no és el vostre aniversari, no teniu regal.
Uf,
ui,
mira.
Moltíssimes.
O sigui, és que li agrada molt més a la gent que no és del 29.
Això és veritat.
Sí, sí, sí,
és que una cosa, no us sentiu com un experiment? Jo ara els he portat aquí i dic, pobrets, com si els hagués d'experimentar amb aquestes persones que són del 29 de febrer.
Són supercurioses.
Sí, sí. Crec que estem molt acostumats, no?
Sí, és com un mutant, una mica. És com...
Tota la vida ja...
Mira, aprofito això que has dit per lligar-ho tot, i és que sí, molts cops ens genera més curiositat els que no hem nascut aquest dia, coses d'aquest dia. Per tant, ara us porto, després d'aquest qüestionari, unes petites curiositats per ser uns experts en persones que han nascut el 29 de febrer.
Va.
Una hora contestando preguntas curiosas.
Comencem.
Com?
Era per no posar la veu del traductor de Google. Dic, anem a fer-ho divertit, què vols que et digui? Abans he dit persones bixestes, que és com us diríeu en català, però mundialment es coneix molt el terme, que ve de l'anglès, el terme Leapers, que ve de Leap Year. Llavors vosaltres sou uns Leapers.
Ah, sí?
L-E-A-P-E-R-S.
Mola bastant. Això no ho sabia.
Sembla ara,
que... Ja és bo, poder... això, eh? Home. Hola, què tal? Soc un Leaper.
Ara?
Em sembla que tinguis poders, a l'altre.
Sí. Sí.
Això sí, eh? A partir d'ara sortiu d'aquest estudi.
Soc un Leaper.
Hola, soc un Leaper.
Sona, sí, bueno. És igual, perdó.
Llavors, vosaltres us feia la pregunta de quin dia us celebreu, si el 28 de febrer o l'1 de març, cadascú tria, però resulta que el Codi Civil espanyol deixa molt clar quin dia heu de celebrar el vostre aniversari i diu que el dia que legalment, segons la llei, s'ha de celebrar els anys és el dia abans, el 28 de febrer.
Què dius?
O sigui que si no ho feu, sou uns il·legals.
No m'ho crec.
Has
patinat, eh?
Sí. Wow. Codi Civil espanyol ho diu. Ho he buscat, eh?
Bèstia, això, per llei.
Per llei. 28 de febrer, el dia abans. Així, un dia més tard, aneu tardíssim, senyors. I abans deia, sou molt especials. Però sabeu fins a quin punt sou especials? La probabilitat de néixer un 29 de febrer és només, saps allò que diuen, una entre un milió? Ah. Aquest cas no és una entre un milió, és una entre 1.461.
Uau,
no està mal, eh? No està mal, és dit més i tot.
Doncs no. Llavors això vol dir que en algun concert així prou multitudinari podríeu anar amb un rètol de I'm a Leaper, 29 de febrer.
Wow. I pilles catxo, igual.
Llavors, el que us he dit, a Irlanda, els Leapers, quan neixen, els hi donen 100 euros. No està malament. El que no he descobert és que si no neixes allà i vas a viure allà i dius, escolta, que jo sóc del 29 de febrer, sí, no he nascut aquí, et donen 100 euros, potser se'l donen.
I'm a Leaper.
I'm a Leaper.
Clar.
I el punt de la morbositat d'aquest dia del 29 de febrer arriba al nivell de... Jo ara, quan he llegit això, dic, és que ja no m'ho crec, és que no pot ser.
Ai.
Resulta que hi ha un poble de Texas, dels Estats Units, que és capital mundial de l'any Bixest.
Com?
Del 29 de febrer. Wow. Aquest poble es diu Anthony, com Antoni en català.
Vale.
Anthony, un poble de Texas, i cada any pel 29 de febrer, és a dir, cada any no, cada 4 anys, el 29 de febrer, es veu que munten una de molt grossa, que fan concerts multitudinaris, amb balls tradicionals a les seves places, sí, perquè és la capital mundial de l'any Bixest.
Pensava que anaves a dir balls tradicionals del 29 de febrer, dic, no me'ls van ensenyar.
Traieu-me d'aquí. Sí, sisplau.
I aniríeu o no?
Sí, mira, d'haver-ho sabut.
A mi em fa una mica de por, sincerament, però...
Ui, és que m'imagino un poble ple de Leapers com vosaltres, que ara porteu aquí com,
sí,
una corona. Mica...
Sí, sí. Mira, ara us queda 4 anys per pensar-ho.
Eh? Sí, exacte.
Podríem organitzar un viatge... Bueno, jo no, perquè no sóc del 29 de febrer, però si ho fos, no?, un viatge de Leapers... Amb...
Que ens ho paguin, no? Això ens ho hauria de pagar...
L'Ajuntament
d'Antoni, que financi...
Llavors, continuant aquest fil de possibilitats, de curiositats, que això sé que agrada molt, sabeu quins famosos han nascut un 29 de febrer?
Idea? Jo en sé un que és el més conegut, almenys aquí a Espanya.
A veure, digue'l.
El president.
Hòstia, clar!
El Pedro Sánchez.
Mira.
Jo quería felicitarte.
És que hem pogut parlar amb en Pedro Sánchez i ens ha dit això.
Jo quería felicitarte.
Mira, fixa't.
No, realment, Pedro Sánchez no ens ha agafat la trucada, ho hem intentat.
Malament.
Però qui sí que crec que ens podrà atendre, i ara crec que és quan us ve tot, que dius, us heu de posar els auriculars.
Sí.
Resulta que buscant aquestes curiositats tan curioses d'aquest dia, vaig acabar a Facebook, una xarxa social de la qual molts pocs encara l'utilitzen. Mm-hmm. Vaig haver de tornar a crear-me una contrasenya perquè no me'n recordava, només sí, per trobar-ho. Doncs resulta que a Facebook hi ha un grup que es diu Jo nací el 29 de febrero, que té milers de seguidors, que és com un rotllo Foro Cotxes, que hi ha comentaris de tot. Tots s'uneixen només perquè els uneix una cosa, que és que han nascut el 29 de febrer, i buscant, hem aconseguit contactar, atenció, amb la creadora d'aquest grup. Uau. Ella és la Lídia Faura, i a aquesta hora la podem saludar en directe. Bona tarda, Lídia.
Hola, bona tarda.
Mira, ara mateix estem en un estudi, en Joan Trias, que és el presentador.
Sí.
Jo, que abans hem parlat, Lídia, i dues persones que són Leapers, entenc que com tu. Per tant, felicitats als tres.
Felicitats.
Per molts anys, Lídia.
Felicitats, Lídia.
Ara anava a dir, suposo que si has creat el grup és perquè ets el 29 de febrer, t'imagines que no?
I tant.
Lídia, en quin moment se't passa pel cap crear un grup a Facebook del Jo nací el 29 de febrero?
Bueno, d'alguna manera pot ser, perquè és que ens sentim una mica diferents, no, també? I és en plan de... I anant buscant, no trobava res i dic, podria crear un grup, ja sé que sona una mica friki, però, bueno, jo ho provaré. I llavors m'han sortit competències, eh?
Sí?
Els grups que, sí, de competències. I estem com a rivalitzats, a veure...
Home, quants seguidors teniu ara mateix, Lídia, vosaltres?
El meu grup ja 2.700.
Uau, Déu-n'hi-do.
I la competència...
Una miqueta més.
Ai.
No, això no pot ser. Des de Ràdio Estel hem de fer una crida que ho segueixi.
Tenint present que un de cada 1.400 i escaig persones neix el 29 de febrer, tenir 2.000 seguidors...
És molt.
Compte, eh?
És molt. Home, són d'aquí del país i també d'arreu del món. Hi ha molta gent de la Llatinoamèrica, això sí, perquè, clar, els fem espanyols, els llatinoamericans, de seguida em van trobar i són molt, molt amables, també. I ara de molt participar.
Avui sumaràs dos seguidors nous, Lídia. Mira.
Més. Això és veritat. Els que no som del 29 de febrer estem acceptats o demanes el DNI per entrar a aquest grup?
No, és lliure, pot entrar qui vol.
Gràcies, Lídia.
Però este és una mica de tema moral.
És intrusisme, si vol... intrusisme laboral. Sí,
aquí ens mataven, però gràcies, Lídia.
Han d'entrar el 29 de febrer, si no, no té gràcia. És que només parlem d'això.
No, mira, m'he posat a investigar i els missatges que apareixen en aquest grup de Facebook, entre altres, són... Fiesta, avui, eh? Fiesta, que este año nos toca. Somos raros, pero somos especiales y eternamente jóvenes.
Bueno.
És així.
Tu, Lídia, quants anys fas, a veure?
Jo en faig 40 i 10.
Doble estàndard.
Clar, les dues edats.
Clar, no, sí.
La segona joventut, no?
La segona joventut. M'encanta. I quan el celebres, tu, Lídia?
A veure, jo normalment, quan no tinc el dia, jo faig 28 i l'1, jo els dos dies. Ja que no tinc dia, me mereixo dos dies de festa.
És bona resposta, aquesta. Doncs escolta, segons el Codi Civil Espanyol, l'has de celebrar el 28, eh?
No.
Mare.
Dia.
Ara que tenim el Pedro al poder, potser podrem canviar la...
Jo sempre
dic... La llei aquesta.
El creador del calendari. Sempre li donaré la culpa a ell. Però, bueno... No passa res, és acceptable. Som diferents, ja està. Igual.
Sou diferents i especials. Igual. No sé si deies que ho seguia gent de tot el món, de Llatinoamèrica, però sobretot espanyols, perquè és un grup en castellà. Sí. Heu fet mai alguna quedada?
No, però és una cosa que m'agradaria fer. M'agradaria trobar, i més centralitzar en Catalunya, trobar gent de... Bueno, jo sóc de Lleida, si no sé si heu notat...
Sí, la veritat és que sí.
He trobat molta gent d'aquí a Lleida, i llavors dic, tenim que fer alguna cosa el proper 4 anys, hem de fer una trobada, ni que sigui...
Una calçotada, no?
Home, sí. Oh, sí.
Ja s'acaba l'època, però encara hi som.
És igual.
D'aquí 4 anys podem...
El que sigui. Sí. Ho he pensat, de localitzar la gent de Catalunya i dir, vinga, fer un grup. Som-hi, vinga, a veure si s'animen.
Jo, Lídia, us poso en càrrec, de debò, d'aquí 4 anys volem rebre un missatge que digui esteu convidats,
si us plau,
com a convidats, perquè com a protagonistes, evidentment, no, a la calçotada que hem organitzat. A part, m'agradaria que fos a Lleida, que si no tot passa a Barcelona.
Ara, clar.
Feu un tren cap allà i...
Descentralitzem.
Que hem organitzat de l'Hipers, perquè sou l'Hipers, Lídia, vosaltres?
I tant, ja us he sentit, ja.
Us sabíem això dels Lippers?
M'ha agradat. Posarem el nom del grup Lippers.
Oh! Hem canviat un nom d'un grup, Està molt bé.
El 29, ficarem.
No, i el que heu d'aconseguir és arrebatre el títol. Hi ha un poble als Estats Units de Texas que és la capital mundial dels Bixestos. Ho heu d'aconseguir treure, això. Ja heu de treure el títol.
És veritat.
Sí.
D'alguna manera.
Hem de fundar un. Hem de fer un...
Que ens facin ni patrocinadors, ja està.
Exacte.
Escolta'm.
Què?
Sí.
A mi m'encanta aquestes coses.
No m'ho diguis dues vegades.
On el faríeu? Si poguéssiu escollir, quin poble escolliríeu perquè fos la capital mundial dels Lippers, a Catalunya?
D'aquí a Catalunya? Sí. Algo centralitzat, jo crec.
A mi m'agrada Girona, però.
Girona ciutat?
És guapo. Oh! Un dia com avui.
Espolla.
Tindria que fer molt bo.
Que sí, Espolla seria la capital perfecta.
No sé.
No, perdona, és que no ho he dit. És que l'Andreu és integrant de l'Ultimant, que té una cançó d'Espolla, que bàsicament és un poble de l'Empordà que no el coneixia gairebé ningú i ara és un poble mundialment famós.
Ara sí, clar, però hem de buscar un altre lloc. O sigui, Espolla ja és mundialment famós per algunes coses.
Clar,
ara hem de buscar...
Jo no sé on el posaria,
no es pot acaparar.
Poseu en contacte amb mi els dos, 29 de febrer, i ja parlem.
Molt bé.
A veure, el bo és que teniu encara 3 anys a vista per fer-ho, si 4.
Tenim temps, tenim temps.
Vam fer moltes comissions d'aquí allà per decidir coses.
L'Hipers Units.
I tant, i tant.
Escolteu, doncs, moltíssimes felicitats, Lídia, des del telèfon. Moltes gràcies per atendre'ns. Esperem que tothom, com que podem entrar al grup qui sigui, encara que no siguem del 29 de febrer, intentem fer que aquest grup sigui el líder. I llavors, oients, sisplau, poseu-vos al Facebook, poseu el nom Jo nací el 29 de febrero i seguiu el grup. I ja us dic que no té cap pèrdua els comentaris que van deixar per allà, perquè és que us distraieu. Si no sabeu què fer, llegiu els missatges. Sí. Així que, sí. Lídia Faura, creadora d'aquest grup de Facebook, moltíssimes gràcies per atendre'ns i moltíssimes felicitats.
A vosaltres, gràcies.
Per molts anys, Lídia, que vagi bé.
Cuida't. Gràcies, Lídia, moltes felicitats.
I ara què fem amb aquests dos que tenim aquí?
Doncs mira, amb aquests dos que tenim a l'estudi, els deixes acomiadar?
Home!
Mira, jo és que els diria alguna cosa molt clar, molt clar. Ai. I m'has donat tu la idea avui. Andreu, Tibó, fins d'aquí 4 anys, us dic fins d'aquí 4 anys, perquè és que, clar, si veniu anys abans en aquest estudi, segur, segur, segur que us cantem això. 4 anys sin mirarte, 3 postales y un bolero, 2 meses y me olvidaste, ni siquiera me pensaste, un 29 de febrero. És evident que us direm com te atreves a volver, si encara no, si encara no.
No toca, no toca.
Andreu, tio, moltíssimes gràcies i moltíssimes felicitats.
Un plaer. Un plaer.
I per molts anys, senyors.
Gràcies. Cada dia de por medio, com te atreves.
Bona vesprada, amb Rafa Sanahuja.
Bona vesprada.
No sé què faré en tant
de temps.
Ara t'he
fet un homenatge, eh?
Sí, és un homenatge que val per mi i per Ximo Bayo.
També.
És un homenatge també, que és de dues persones concretes.
Tu no ets del 29, eh?
No, jo no, jo no. Jo sé que el 15 de febrer ja us vau rebentar de donuts que vas portar. No te'n recordes?
Sí, senyor.
La pujada de sucre que vas agafar. Que te vam haver de portar entre quatre a la silla.
Ai, ara la gent pensarà que... Doncs sí.
Pensarà el que és. Ja. Escolta, no, que estic molt agraït per aquest espai que em dones a la caravana i l'aprofitaré al màxim. És un espai que jo treballo molt perquè és molta responsabilitat. És molta responsabilitat. Exacte. És, al final el concepte és aquí, fora d'aquí.
Deixa'ns fer-te una pregunta.
Tinc molta responsabilitat perquè són molts minuts, la ràdio és molt valuosa i una secció amb aquesta durada s'ha d'aprofitar, s'ha de treballar. Porto molt temps treballant
aquesta
secció.
Tranquil, que tenim...
No, no, és que fliparàs perquè la de coses que he preparat és que és moltíssim, moltíssimes coses.
Abans de tot, però em deixes fer-te una pregunta?
Clar, clar.
Eres català? Doncs això.
No, doncs no, soc de Castelló, senyora, que és pitjor encara.
A l'Aurora. Li he de posar nom o no?
Aurora, vols dir-li? No sabem el nom, no? De la senyora. Era català.
Aquesta cridòria...
Ha de ser un nom que soni molt castellà.
Sí?
Ha de ser un nom molt castellà. Carmen.
Castizo, eh?
Carmen. Carmen no, perquè ens agrada massa.
Carmen no m'agrada massa.
Llavors podria ser un... No, ja ho sé. Espera't. Un Maripili.
Un Maripili?
Massa modern. No, ha de ser més de l'antigua.
Francisca.
Francisca. No se hable más.
Doña Francisca.
Doña Francisquita.
Si us plau.
Perquè aquest reporter li
doncs
va
ja
tocar...
batejada.
Aquest reporter li va tocar la loteria.
Si és que et necessitava avui per això.
Sí, Doña Francisquita. Doncs ja tenim batejada a la dona d'Eres Catalán.
Sí, sí.
Fora
sí.
De...
Sí,
però veu... Ai, Francisquita, que amable eres con nosotros i tant. Bueno, sí. Escolta, res, doncs comencem, no? Bona vesprada. Arranquem, bona... Tira, molt bé. Vamos! Ole! Poseu-vos còmodes, amics oients, perquè ara ve una secció llarga, intensa, una secció que donarà que parlar. Estic per... Clar, exactament. Ara ve el furocotxe. Estic per presentar-la als Ondas, perquè jo crec que...
La d'avui, eh?
Home, la d'avui, evidentment, perquè...
La secció més llarga de la història de la ràdio, podria ser.
I perquè, no ens enganyem, han passat tantíssimes coses...
Sí.
...que una o altra seduirà al jurat.
No, és així.
Una o altra seduirà. En fi, començo, tranquil·lament.
Sí.
Començo tranquil·lament. Avui, en la secció Bona Vesprada... I fins aquí la secció Bona Vesprada.
Rafa Sanahuja, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé. Nosaltres que ho deixem aquí, anem cap a l'Estel Migdia i tornem demà amb més contingut. Quan passen coses, la caravana, Estel, i és aquí, amb vosaltres. I fins les dues de la tarda. Adéu-siau.